client i pagaments a milers de petits negocis. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 18 de febrer i avui començarem el programa parlant de l'actualitat del sector educatiu de les Pitiusa. Rebrem aquí a l'estudi a la portaveu del sindicat Stein, a Núria Prieto, per parlar de diferents assumptes que han estat notícia en els últims dies, i més tard serem art i part. Una vegada més serà a la secció de la historiadora de l'art i escriptora Matilde Lladó, i com fem tots els dimecres sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia. I també tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. Són les 12:05 i abans de tot això és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. Idò, molt bon dia, Nieves.
Bon dia, Laura.
Començam la repassada a l'actualitat seguint el cas de violència de gènere que va ocórrer diumenge a Sant Antoni, perquè el jutge va ordenar ahir l'ingrés en presó provisional comunicada i sense fiança de l'home que va agredir presumptament la seva exparella, de la que tenia una ordre d'allunyament en vigor.
Sí, la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància d'Eivissa acusa el detingut d'un delicte de temptativa d'homicidi, de dos delictes de lesions, de tres d'amenaces i del trencament de l'ordre d'allunyament. A les portes dels jutjats, la germana de la víctima, també colpejada per l'agressor, va explicar que va ser ella qui va avisar la Guàrdia Civil quan l'home ja feia 15 minuts que havia romput amb una arma blanca al domicili familiar i estava colpejant i agredint la víctima. L'escoltam.
Llamé yo, sí. Sí, sí, porque no sonó ninguna alarma. Era una pulsera que antes de 100 metros tenía que sonar algo, un aviso,
sí,
y no llegó ningún aviso, ninguno. O sea, que directamente no lo encontremos en casa ya, el agresor.
El Ministeri d'Igualtat assegura que la pulsera de l'agressor sí que va funcionar i que des del servei Cometa han fet totes les comprovacions oportunes per corroborar-ho. Reiteren que a la sala Cometa es van registrar totes les senyals i que això va permetre una intervenció policial urgent. El 8 de gener, des de la sala Cometa, havien recomanat ampliar a 350 metres l'ordre d'allunyament als jutjats d'Eivissa per garantir millors nivells de seguretat davant una aproximació sobtada de l'agressor. Una petició que, segons el Ministeri d'Igualtat, encara no ha obtingut resposta.
Canviem ara d'assumpte, evidentment farem un seguiment d'aquest cas, obtindreu totes les actualitzacions, els butlletins horaris, també a l'informatiu migdia, tant a IB3 Televisió com a IB3 Ràdio, i canviem ara d'assumpte, parlem de sanitat, perquè avui els metges continuen les seves aturades, és la tercera jornada. Ahir la vaga va obligar a cancel·lar 27 intervencions quirúrgiques i 52 proves ambulatòries, que són les consultes o proves diagnòstiques.
El sindicat mèdic Cimeval demana disculpes als pacients afectats, detallen també que l'alt seguiment de la vaga per part dels professionals evidencia que el col·lectiu està fart. Demanen millores retributives que s'adequin a la seva responsabilitat i la revisió de les guàrdies obligatòries que no computen per a la jubilació com a temps treballat.
I per la mare de mobilitat, Nieves, perquè els taxistes d'Eivissa volen apujar les tarifes. Defensen que no s'actualitzen des del mes de gener de 2023. El Consell calcula que l'increment serà d'un 7% i vol que s'apliqui abans de l'estiu.
Sí, per poder pujar els preus, els taxistes han d'elaborar un informe amb els costos i les despeses que tenen, segons el que estableix el decret que va aprovar l'any passat el govern. Segons el Consell d'Eivissa, l'increment estarà en torn al 7%, però els taxistes esperen que sigui superior. Sentim Toni Roig, president de la Federació Insular del Taxi.
Vulguent ser molt, molt optimistes, podríem parlar de prop d'un 10. No crec que rimbi, però prop d'un 10.
El preu per quilòmetre durant els dies laborables és d'1,21 euros, amb una baixada de bandera de 4 euros. Els usuaris no veuen bé que s'incrementi.
Ja és bastante caro el servicio aquí en la isla, como para que también tengan que subir el desplazamiento con lo difícil que es.
No es justo.
No lo veo bien.
El director de Transports del Consell d'Eivissa, Roberto Algaba, considera que les pujades haurien de ser anuals.
Ellos tienen en el 2023 tienen una subida, que lo hace también este gobierno, pero estaban 10 años, creo que, o desde 2015 al 14 sin subida. Eso no puede ser, porque al final estamos hablando que si estás 10 años sin subir y luego les subes un porcentaje elevado, que es lo justo, pero parece que les estás subiendo mucho, ¿no? Yo creo que lo que estamos trabajando y estamos de la mano con el sector es que para que esto sea automático todos los años, si hay que subirles un 1, pues un 1, si es un 1,2, un 1,2, pero no intentar que haya saltos de 10 años, porque además estamos hablando de muchas familias.
I a Formentera, la regulació de la circulació de vehicles està pendent de dues opcions. La primera, reduir l'arribada de turismes contaminants de manera progressiva, però sense rebaixar-ne el nombre que poden accedir a l'illa, planteja un sostre de 1.000 pels turismes de visitants. La segona, mantenir les mateixes condicions que va tenir el programa la darrera temporada, és a dir, continuar amb les tres categories, els dels vehicles de lloguer, els turismes eivissencs i dels visitants. El nombre de vehicles es fixa en prop de 10.290.
Si el Consell d'Entitats de Formentera decidirà aquest divendres entre les dues opcions presentades a nit pel Consell Insular de Formentera. La primera alternativa va ser aprovada en el Consell d'Entitats el passat 19 de gener, fixar una quota de 800 vehicles per a treballadors no residents. Pel que fa a l'opció B, proposa mantenir el sostre de turismes per visitant en 1.730 sense diferència els vehicles de treballadors no residents. Algunes associacions de l'illa han mostrat el seu rebuig per no haver participat en tot el procés i perquè no hi hagi una opció real de reducció de sostre de vehicles, tal com alguns demanen. Rosa Rodríguez és de l'Associació Audiovisual de Formentera i Verónica López de la de Veïns de l'illa de Formentera. Les sentim.
Estava tota la part empresarial, però vecinal i cultural i social. Había tres asociaciones de vecinos.
Seguir con la reducción y paralelamente también mejorar todo lo que es transporte público.
Idò, deixem aquí Nives pel que fa a la repassada de l'actualitat. Ara t'escoltam.
Fins després.
Són les 12 i gairebé 11 minuts. Seran les 12 i 11 en aquest precís instant i començant posant l'educació damunt la taula. Idò, sí, avui començam el programa posant l'actualitat del sector educatiu damunt la taula i algunes de les qüestions que tractarem seran la nova zonificació única de l'illa d'Eivissa o la convocatòria del concurs d'oposicions pels docents, alguns dels assumptes que han aixecat polseguera en aquests últims dies i per parlar-ne ja podem parlar amb la portaveu del sindicat STEI, Núria Prieto. Molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, Laura, moltes gràcies per convidar-me.
Què és exactament la zonificació única de l'illa d'Eivissa?
Bé, la zonificació és la manera en què se separen les zones perquè és hora de que les famílies hagin de matricular, hagin d'escolaritzar en els seus fills i filles, sàpiguen en quins centres tenen més prioritats en quins altres. Uh-huh. I ara s'ha canviat. La zonificació ara és única a cada municipi. És a dir, només en el municipi de Vila hi ha una zona única d'escolarització, a Sant Antoni, a Sant Josep, a Sant Eulari, però això només passa en els boixos que s'hagin de matricular a partir de 4 anys, a 5è d'educació infantil, és a dir, les famílies que hagin de matricular, escolaritzar, millor dit, en els seus boixos de 3 anyets, que és quan no és un etapa obligatori, però la majoria de famílies escolaritzen els seus fills en aquesta edat, allí sí que hi ha zonificació. Uh-huh. A Vila hi haurà dues zones, a Sant Josep, a Sant Antoni, però en els altres cursos cada municipi serà una zona única.
Uh-huh. I això en què es tradueix?
Bé, es tradueix generalment en segregació escolar. És a dir, quan tenim zones úniques, les famílies tenen més facilitat per poder escollir a quins centres volen portar els seus boixos. Què passa? Que això se tradueix en que famílies d'un cert nivell, un capital cultural, econòmic alt, solen decidir més on portar els seus fills. La segregació escolar s'entén com escoles que de cara cap a dins el seu alumnat és molt homogeni, però entre escoles hi ha molta diferència.
Uh-huh. És a dir, que no pesarà tant la zona on viu la família, s'haurà d'escollir un centre, sinó que es podrà escollir més a dit, no?
Sí, les seves preferències. I això, bé, des de l'Estei reivindica molt. Per exemple, a Palma és molt més evident, perquè Palma és una ciutat molt gran. I allí sí que les famílies, pues, com ja tenim una segregació a les ciutats, tenim una segregació residencial, que es diu, ja hi ha zones que, segons quines siguin, ja sabem més o menys, aquí també a Vila coneixem aquestes zones, quines escoles no són preferents segons per quines famílies. I això fa, pues, que l'alumnat, sobretot alumnat NESE, amb, de necessitats educatives de suport específic, se concentri més en algunes zones, en algunes escoles, més que en altres. I això, bé, doncs, a nivell de qualitat educativa i a nivell de segregació social i de, no, té moltes conseqüències, és una errada molt gran.
Perquè fins ara, corregeix-me si no és així, però la proximitat a un centre educatiu donava punts, no? És el que s'ha dit tradicionalment, dona punts, no?
Sí.
És exactament això. I a partir d'ara, aquesta puntuació el que fa és desaparèixer, idò, d'alguna manera.
Sí, a Vila desapareixerà, no? Per les famílies que no hagin d'escolaritzar o que vulguin canviar alumnes, perquè s'escolaritzen. Tinguem en compte sempre que l'escolarització és obligatòria a partir de 6 anys. És a dir, si hi ha famílies que durant els 3, 4 i 5 anys no han volgut escolaritzar en els seus fills o filles, doncs no hi ha hagut cap problema i ara és hora d'escolaritzar-los, podran escollir més lliurement quines escoles portar. I això, doncs, famílies que sabem que són més, els estudis ja afirmen que les famílies que tenen un nivell cultural i econòmic més alt són les famílies que més decideixen, més busquen, segons el projecte educatiu, quines escoles portar els seus fills.
I això quines conseqüències pot tenir, més enllà d'aquesta que comentàvem, no? De sa discriminació, de crear com aquests guetos d'alguna manera, no?
Bé, doncs, conseqüències tenim reducció de resultats acadèmics, és a dir, més repetició, menys promoció a estudis superiors, també fomenta les desigualtats socials, fa que hi hagi més abandonament escolar, limita molt més la promoció social de cert alumnat i dificulta la tasca docent, no? També hi ha l'efecte Pigmalión, que fa que certs docents sapiguem que segons a quins centres estiguem, treballarem amb cert alumnat i tindrem certes expectatives. I aquestes expectatives s'acompleixen. A més, l'alumnat més vulnerable és qui surt pitjor parat, perquè això és per dues qüestions. Per una banda, aquest efecte Pigmalión, i també perquè se sap, per els estudis pedagògics i sociològics afirmen que hi ha un efecte company, que és que aquest alumnat més vulnerable se beneficia moltes voltes de no compartir els mateixos espais amb gent d'aquest desmateix, doncs, que siguin alumnat NESE, que sigui de certa classe social, no? I ho sabem, que se beneficia de poder treballar amb un altre, de com se desenvolupen acadèmicament amb els seus iguals, i és aquest alumnat més vulnerable qui surt més perjudicat. Hi ha estudis, per exemple, que veuen que aquest alumnat més vulnerable en altres centres té una major promoció en els estudis que en els que estan en uns centres dits ghetto, no?
Que d'alguna manera, idò, el que fa aquesta norma, que després no sé quin és l'objectiu que s'ha dit des de la conselleria que té, eliminar aquesta o establir aquesta zonificació única, però d'alguna manera desapareix aquest paper, com ara comentaves, vertebrador, que significa l'escola, vertebrador de la societat, i que també pot servir a través del sistema educatiu d'ascensor social, no?
Sí, sí, talment. Conselleria diu que això és una bona idea perquè les escoles competeixin entre si i puguin oferir millor, bueno, com que se posin una mica les piles, que els projectes educatius siguin una mica més atractius, però això és el que fa que les escoles entrin en un sistema de reproducció del mercat, no? I les escoles no formen part dels mercats, les escoles són centres que han de vetllar pels drets i perquè aquest alumnat, tot l'alumnat, pugui desenvolupar-se i tenir una bona vida i una vida digna. I Conselleria diu això, però llavors la realitat és que aquí ho veiem. I ens falten dades, és veritat que ens falten dades. Jo tinc ganes, aquí tenim, a Balears tenim una referent, que és Namil Semàs, que va fer un estudi a Palma, i aquest estudi va dir el que ja sabíem, i tenim ganes ara de replicar això a Vila, però sense aquestes dades els mestres ho veiem, no? Sabem quin tipus d'alumnat ens trobarem a quin centre, sabem on van, sabem quines famílies són les que se'n van d'algun centre i se'n van a un altre, i això també al final és una... Això se pot arreglar amb propostes polítiques, no és una cosa natural, no? Les zones també responen a la configuració de la ciutat, i la configuració de la ciutat ja és classista també. Per tant, aquí conselleria d'intentar que totes les escoles siguin, com vàrem dir a Manacor, cada escola ha de ser un mini vila, no? I ha de reflectir el que és Vila, que tenim una diversitat molt gran, molt enriquidora, i cada centre ha de ser un mini vila on l'alumnat es pugui trobar en tot tipus d'alumnat.
Mm-hmm. No sé si es pot revertir aquesta mesura en aquestes alçades.
No. Bé, és la proposta de zones d'escolarització, però se portarà a terme. A Palma ja, des de l'Estell s'han fet actes, s'ha parlat molt d'això. A Vila també. Al final Vila és més petit, però, o bueno, Sant Antoni i altres pobles, però també existeix això en altres pobles. A Sant Antoni sabem també quins són els centres on va cert alumnat i on no va cert alumnat. Se nota també molt, sobretot és alumnat migrant i és alumnat autòcton, entre cometes, no? 8 cognoms eivissencs, d'on decideixen anar, i al final això el que fa pues, és reproduir aquesta segregació que ja tenim i que no, que s'escola ha de vetllar per donar-li la volta.
Més coses que han estat d'actualitat en aquestes últimes setmanes, que han aixecat polseguera, ho hem vist també a xarxes, molts de docents manifestant-se, posant el crit al cel amb la data en què s'ha convocat el concurs d'oposicions, no? Quines són les dates?
9 i 10 de maig. Són unes dates que ni tan sols valen estar damunt la taula a la primera mesa de negociació pel tema de les oposicions. I bé, suposa que ens varen demanar els sindicats, i està molt bé, és veritat que abans no s'havia fet aquesta qüestió. I nosaltres varen treure una enquesta, va sortir el no d'adelantar les oposicions per maig, va sortir que no rotundament, llavors ens varen demanar per l'octubre, varen tornar a fer una enquesta, va sortir molt igualat, per tant no va ser significatiu, no varen poder agafar aquesta enquesta per portar-la com a opinió, i finalment ens varen trobar que varen decidir, ni tan sols el conseller estava en aquesta mesa, estava a Londres, i des d'allà va donar l'ordre de que es tirés endavant aquesta data.
Déu-n'hi-do, això com pot afectar en el desenvolupament de les escoles en el seu dia a dia durant aquestes dates?
Bé, doncs aquestes dates són claus perquè primer tenim les proves IACSE, són aquestes proves que se passen a quart de l'ESO i a quart de primari, i això són unes proves pues, que requereixen 2 dies d'estar allà i organització de centre, i llavors també mos afecta a nivell de secundari, de batxillerat, ja que quan acaba la tercera avaluació i l'alumnat s'està preparant per selectivitat, el professorat allí va molt apurat, i sobretot aquest professorat tenim per una banda els que poden ser tribunals i els que s'estan preparant, que encara preparar-se unes oposicions requereix molta organització. Totes les persones que hem passat per allà ho sabem, que sense organització, sense saber que tu aquest dia has de tenir això, perquè no és només un examen, tu has de preparar l'examen, has de preparar casos pràctics, has de preparar una defensa d'una situació d'aprenentatge, vull dir, i de sobte que tot això se concentri fins maig, o sigui que t'allevin un mes, jo no hi voldria estar en aquest lloc.
L'any passat, en quines dates va ser?
Sol ser per juny, normalment. Juny, a voltes se sona allargar juliol, però sempre és una volta que més o menys s'ha acabat la tercera avaluació, les escoles, i ja tothom està mentalitzat, els tribunals, de què pot passar, la gent que s'hi presenta, però, clar, de repente és un mes menys.
Clar. No, un mes menys és moltíssim temps per a algú, això que s'està preparant una oposició és terrible. De nou, es pot tirar enrere aquesta data? Encara hi ha marge per negociar o això ja ha quedat fet així i això és el que...
Dia 12 de febrer va sortir la resolució i et tira endavant. Si ja està venint la gent, si ja se pot començar a apuntar la gent, el tràmit ja està obert per apuntar-s'hi I, bueno, pues ja està. Si és que ja està fet,
déu-n'hi-do. Estem a 18 de febrer, a hores d'ara, Núria, encara queden places per cobrir en el sector educatiu, a les escoles d'Eivissa i Formentera?
Sí, 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 queden substitucions per cobrir, ja es... En aquestes alçades d'escurs ja no són vacants, són substitucions, però sí, 14, no? Havia estat mirant, imagina't, pues, és que les llistes estan buides, sobretot les de PTs, ALs, no? Educació especial sempre, solen estar més buides, falta gent d'anglès, parlem de les escoles, en els centres també falta gent d'economia, ara s'està fent, quan conselleria no troba gent per... assignatures socials, més de caire lingüístic i tal, el que fa és obrir i buscar gent per cobrir l'àrea de llengua i ciències socials. Per tant, hi pot accedir gent d'altres graus, que benvingut sigui, tot i que pensam que això no garantitza del tot la qualitat educativa, perquè el seu és que una persona que hagi estudiat literatura i filologia catalana sigui la que estigui donant català, no algú que hagi estudiat història, però bé, s'han de cobrir les places, l'alumnat ha de poder tenir professorat i les substitucions en aquesta sala d'escurs són molt complicades perquè molta gent ja no troba ni on viure.
Núria Prieto, portaveu del sindicat Estei, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a IB3 Ràdio i fins molt aviat.
Moltes gràcies, Laura.
Nosaltres ara fem una aturada a passar publicitat i de seguida seguim amb més qüestions aquí a IB3 Ràdio. Seran un minutet. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat. Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. Art i part.
Idò, amb més coses aquí al programa d'avui, seguim. Ja escoltàveu aquesta sintonia que ens diu que obrim un nou espai d'art i part, l'espai on mirem a Eivissa a través del patrimoni, de la història de l'art i, com sempre, ho feim amb l'historiadora de l'art, actriu i escriptora Matilde Lladó. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, Laura.
A veure, en quin viatge fascinant ens portaràs aquesta setmana?
Pues como siempre, dejemos que la música nos ponga en situación.
Sempre em pareix una molt bona opció tornar a Cuba.
Sí, esa canción ya se oía en la radio en 1929 en Cuba, que tiene que ver con nuestra historia de hoy. Porque hoy vamos a hablar de arquitectura, pero también de sensibilidad artística, de urbanismo, de influencias transatlánticas y de aquel sueño modernizador que transformó Ibiza a comienzos del siglo XX. Una historia apasionante, aunque pocas veces contada.
Y de hoy la explicaremos.
Visitaremos Alameda, nuestro actual Paseo Vara del Rey. ¿Os acordáis que ya hablamos de cómo se urbanizó, ¿no? Hace un par de episodios?
Sí.
Ya os dije que había dejado un programa pendiente, y así que lo prometido es deuda. Nos fijaremos en un edificio icónico, el Gran Hotel o el actual Hotel Montesol. Pero no solo eso, porque la historia de este edificio es también la historia de un arquitecto localmente injustamente olvidado, que es Joan Gómez Ripoll, alias Campos, y del diálogo entre el Caribe y el Mediterráneo.
Mira, m'agrada aquest diàleg, idò, i qui eren Campos i on es va formar acadèmicament?
Pues Joan Gómez Ripoll nació en Ibiza en 1888. Era hijo de un padre gallego y una madre ibicenca. De ahí le viene el apodo de Campos. A los 16 años ya trabajaba como picapedrero y muy pronto se marchó a Palma, donde aprendió a trabajar la piedra, el yeso y se formó en dibujo y escultura en la Escuela de Artes y Oficios. No era arquitecto titulado, pero sí un profundo conocedor del oficio y en un momento en el que los maestros de obra suplían la falta de arquitectos en la isla.
¿Y quin paper va tenir Cuba en la seva arquitectura?
Pues fundamental, porque Campos vivió casi 10 años en Cuba, desde 1920 a 1929, por eso poníamos esta canción. Allí entró en contacto con la arquitectura colonial, caribeña, fachadas simétricas, balcones, molduras, elementos clásicos reinterpretados con un lenguaje más decorativo. Y este viaje fue decisivo porque cuando regresa a Ibiza trae consigo un estilo nuevo que no rompe con la tradición local, pero la enriquece. Campos adapta este clasicismo colonial a los materiales, la escala y la luz de Ibiza. Pensad que en el momento ya existía el Teatro Pereira, ¿no? Uh-huh. Que ya hablamos que tenía también influencia cubana.
Sí.
Influencia clásica. Y también hablamos de aquel inicial cine Serra, que también era como clásico, cuando hablamos de Salamera. Entonces, no era algo tan nuevo en el sentido, ¿no? O sea, como que ya se podía integrar en Ibiza, pero claro, hecho de una manera espectacular.
Idò, clar, està claríssim que el Gran Hotel és la seva obra més coneguda, però és l'única que coneixem aquí a Ibiza?
No, que va. Antes y después del Gran Hotel, Campos construyó edificios muy significativos. A ver si yo os voy a dar unas pistas. Uno de los edificios residenciales en el ensanche de Ibiza, que es el de Can Paco de Selleté, en la calle Madrid, que es una casita pequeñita al lado de Bonanza.
Sí, esa es suya. D'acord, val.
Luego tiene el edificio Casa Bune en la Marina, que es un edificio rojo. Es que no sé cómo explicaros, que tiene pilastras, balaustres, frontones triangulares, ménsulas y cornisas. Muy bonito. Luego hay una tribuna en el edificio Carrer Bisbe Torres 2, que tiene con unas columnas de inspiración barroca. Y construyó en Dalvila una casa que se llama Cabostra, que hoy está desaparecida. Mm. También una vivienda unifamiliar en San Antonio para la familia Sora. Todo ello hizo un conjunto muy coherente que introduce la arquitectura con voluntad de estilo en la Ibiza del primer tercio del siglo XX.
Sí, aquest edifici de Casa Boné crec que està en aquest carrer peatonal que hi ha gairebé just davant del Teatre Pereira, veritat?
Sí. Mm. Que además es un edificio muy característico de la Marina, muy bonito.
Y precioso, sí, exacte, tot un tresor.
Y ahora vamos a la segunda parte del programa, en la que hablaremos de la joya arquitectónica de Campos. Y os presento otra canción, y esta vez desde la década de 1930.
Les coreografies de l'equip que ens transporten al llarg del temps i de l'espai. Monanàmar, el Gran Hotel, quines característiques arquitectòniques el fan especial?
Pues el Gran Hotel, inaugurado en 1933, es un edificio de estilo colonial con una ornamentación clasicista. El color original, el ocre. El fondo y blanco, detalles arquitectónicos. Su fachada es simétrica, balcones, molduras, cornisas, un ritmo muy cuidado de los huecos, columnas jónicas, que predomina la verticalidad, y los detalles decorativos, pues arcos, columnas, balaustradas, molduras y ménsulas. No es solo un edificio funcional, es un edificio pensado para representar modernidad, elegancia y prestigio. Campos entendía la arquitectura como una carta de presentación de la ciudad.
¿Y cómo ens hem d'imaginar l'interior d'aquell hotel en aquell temps, clar?
Pues era un hotel muy lujoso para la época, un gran vestíbulo, comedor, biblioteca, salón de fumadores. El menú inaugural fueron platos muy sofisticados. Mira, yo tenía aquí los nombres de lo que habían tomado. Un consomé royal primantier, langosta a la bellavista, pollo a la diplomática, espárragos de Aranjuez, filete a la broche y ensalada, copa peix melva y fruta variada y vinos de marca y champán.
Home, sona luxós, ¿eh? Sona luxós y fan tragant en aquesta hora.
Fue uno de los eventos de la época más importantes que hubo y asistieron las principales autoridades y personalidades, no solo de la isla, sino también de fuera, como representantes del Ayuntamiento de Palma, periodistas de Mallorca, de la península e incluso extranjeros. Porque hay que pensar que es que Ibiza empezaba con el turismo en el año 33. Entonces la creación fue decisiva porque en aquella época carecíamos de alojamiento importante en la isla. Los primeros cruceros procedentes de Barcelona y Palma ya empezaban a llevar una cantidad importante de turistas. En el diario Ibiza se hacía constantes peticiones para que se desarrollara la industria de alojamiento en la isla, y la apertura del Gran Hotel supuso pues un impulso importantísimo para la zona y para la incipiente industria turística ibicenca. En el 34 se instaló en el Gran Hotel la primera oficina de información turística de Ibiza, la International Tourist Office. O sea, imagínate, o sea, que esto ya era para
ya
extranjeros.
En inglés y todo. Sí, sí, sí,
sí, sí. Así que fue muy importante. Y luego, posteriormente, durante los años, es verdad que es un hotel que ha sido muy importante para nosotros, ¿no? Y se convierte en un icono de la isla. Y hay que recordar que en el año 67 es portada de uno de los calendarios más icónicos de la discoteca de Pachá, hecho por el fotógrafo catalán Toni Riera, que todos lo tenemos en mente, ¿no?
Sí, yo creo absolutament. Que... Es aquesta imatge que s'ha quedat gravada a tota sí. la memòria de tothom.
I sí. creo que hace unos años lo volví a repetir con las figuras actuales.
Sí, cert. La va recrear, no sé si amb les mateixes persones o més o menys intentant recrear aquella fotografia original, ¿no?
Pero es verdad que todos nos acordamos de esta terraza del hotel. Ahora... Está bien, pero no es la terraza aquella
no es
como
aquella,
estaba antes.
No es la de abans.
Y entre que figuras que nos podíamos encontrar, Carolina de Mónaco, Orson Welles, el grupo de Pink Floyd, o sea, era espectacular.
Sí, una cosa con molt de vila, seure's allà, prendre's un cafè, una xocolata, uns xurros, un sí. matí, i mirar qui passava, veritat.
Sí, era
meravellós.
Era maravilloso. Mm. Bueno, el tema és que hablamos, retomamos clar, a Campos.
I et volia demanar, quin va ser el gran repte de Campos com a mestre d'obres d'aquest edifici?
Pues el reto enorme, porque fue construir una modernidad en una isla sin tradición hotelera, sin industria turística y con unos medios muy limitados. Supo combinar un oficio, la intuición artística y una experiencia internacional, porque venía de Cuba, claro. Entonces, el resultado es un diálogo entre Caribe y Mediterráneo, entre tradición local y ambición moderna.
Però la seva vida va acabar de manera tràgica, no?
Sí, Campos fue represaliado tras la Guerra Civil y ejecutado en 1942. Durante época su figura quedó silenciada. Hoy sabemos que su obra arquitectónica es una de las más importantes y coherentes de Ibiza del siglo XX y el legado arquitectónico de Campos fue declarado Bien de Interés Cultural por el Consell de Ibiza y Formentera en 2001. Así que está bien protegido. Que ya sabéis que a mí esta es una de las partes que más me interesa.
Home, i tant. Així que podem dir que el Montesol és molt més que un hotel, eh? També sí, és part de la nostra història.
Claro, es un símbolo de una época de un arquitecto sin título, pero con mucha visión, y el inicio de una Ibiza que empezaba a abrirse al mundo. Conocer a Campos es entender cómo la arquitectura también cuenta la historia de la isla.
Exacte. Idò, fins aquí l'art i part d'aquesta vegada. Matilde Lladó, un plaer com sempre i fins molt aviat, no?
Pues sí,
quan
sí.
tornis, de què parlarem? Tornarem a Cuba o què?
No, yo creo que no. Pero es que este programa yo quería hacer... ¿Os acordáis cuando en el Pereiro hicimos, comentamos lo mal que estaban las cosas en Cuba? Mm. Los pobres ahora lo tienen muchísimo peor. Están ya sin gasolina, sin electricidad, sin nada. Así que ya explicamos que había mucha emigración de Baleares a Cuba, muchos ibicencos, descendientes ibicencos allí. Así que les vamos a dedicar este programa de hoy. Ya veremos si el siguiente lo hacemos de Cuba o no. Aún no lo sabemos, pero este se lo vamos a dedicar a ellos.
Molt bé, idò ens sumam en aquesta dedicatòria a Matilde Lladó. Fins molt aviat. Moltíssimes gràcies.
Ala, moltes gràcies, Laura.
El termòmetre.
Dotze i tretze minuts, seguim aquí al programa i com cada dimecres cap a aquesta hora sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat. Aquesta setmana la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez, s'ha apropat al lloc de feina d'una persona que ha dedicat els últims 8 anys de la seva vida a vetllar per la seguretat del municipi de Sant Antoni i per qui, a més, s'apropa ben aviat una data molt important a la seva carrera.
Thank you.
El proper mes d'abril, el cap de la policia local de Sant Antoni, Àlex Ponce, deixa el seu càrrec després de gairebé 8 anys al capdavant del cos policial. Avui hem vingut fins al seu despatx, a les dependències policials situades al carrer Alacant de Sant Antoni, per conversar amb ell, per fer balanç d'aquests anys, per parlar dels avanços aconseguits en aquest temps al cos i per abordar també els reptes que encara tenen per davant. Bon dia.
Bon dia, com estem?
Primer de tot, per què deixa el càrrec de cap de la policia local de Sant Antoni?
Bueno, és una pregunta que durant aquest temps, que va ser pública la meva renúncia, hi ha molta gent que m'ha estat fent, i realment són motius estrictament personals. Vull dir, no hi ha res professional, fer feina amb Marcos Serra és un plaer, vull dir, sempre he tingut tot el seu recolzament en tot el tema de feina, igual que en Neus Mateu, la regidora, sempre he tingut el seu recolzament. És un tema estrictament personal, vull dir, porto 21 anys al cos de la policia, del qual ja, doncs, com heu dit, 8 anys al front de la prefectura, i arriba un moment que penso que és el moment de fer-se a un costat i deixar pas a les noves generacions, que venen amb molta gana, estan molt formats i amb molta il·lusió, i seguir fent feina des d'una altra perspectiva. No me'n vaig de la policia, segueix a la policia, seguir fent feina per la gent del poble, però des d'un altre puesto de feina.
I quin balanç fa d'aquests 8 anys?
Excepcionals. Vull dir, he tingut la sort de fer feina amb un equip humà increïble, que hem anat creixent a poc a poc. Vaig agafar la prefectura de les mans de l'antic cap de policia, en Javier Verdugo, del qual va ser un gran mestre per mi, i un balanç molt positiu. He après molt, he fet amistats increïbles, he conegut gent ja només de l'illa d'Eivissa, sinó balears, inclús a nivell nacional, des de la prefectura, i he fet un balanç molt, molt, molt positiu.
Quan va arribar al càrrec, la plantilla tenia 42 agents, ara són 69, 10 d'ells en pràctiques. Era aquest l'increment de personal un dels assumptes més necessaris o més importants que ha hagut d'atendre?
Sí, quan vaig fer la càrrec de la prefectura, vam fer un estudi de realment quin era l'increment de plantilla que feia falta per la població que teníem, no? Ja no només la població flotant, sinó la població anual. I vam arribar a la conclusió que ens farien falta més o menys uns 80 agents. Sí que és veritat que passar de 42 a 80 és una cosa prou difícil, però bueno, ja anem al camí, anem a 69, que ja és una plantilla important, ja podem fer una plantilla orgànica en condicions, unitats especialitzades, gent al carrer per poder atendre la gran demanda que tenim, i ja no només atendre tot el servei que estem intentant fer, sinó d'una forma correcta, vull dir que les patrulles policials tinguin temps d'atendre a les persones que requereixin els nous serveis sense cap tipus de pressa. 69 és un número adequat, però bueno, esperem que... Jo estic convençut que arribarem als 80.
I 69 ara, 80 després, és prou tant per l'hivern com per l'estiu? Perquè, clar, la població de Sant Antoni creix moltíssim.
Sí, sí que és veritat que tenint en compte que a l'estiu, doncs, evidentment, tripliquem la població i hi ha moments que ens farien falta 120 agents, no? Però tenim la sort, com he dit al principi, que el nostre batlle, el Marcos Serra, sempre ha estat recolzant les polítiques de seguretat pública que anem impulsant, i bueno, tenim un borsí de les extres, els quals policies, amb el seu temps lliure, cosa que hi ha que agrair moltíssim, es poden dedicar a fer més feina. I tenir una plantilla igual tot l'any seria complicat. Mantindre una plantilla de 120 agents durant l'hivern seria molt, molt complicat. No sobrarien, eh? Ja els darien feina, però a dia d'avui amb 80 agents jo crec que podrien fer feina d'estiu i hivern.
I a banda, també durant la temporada compten amb el reforç de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, de la Guàrdia Civil. No sé si necessiten més agents, com és la col·laboració, com s'organitzen?
La col·laboració tant amb Guàrdia Civil, Policia Nacional, Agència Tributària, Policia Portuària és excepcional. Fem reunions amb Guàrdia Civil, faig reunions totes les setmanes, amb Policia Nacional una mica menys, perquè bueno, només fem amb ells tema d'estrangeria i ens reunim menys, però sí, amb l'estiu tenim l'operació en alto impacto, que venen guàrdies civils destinats específics a Sant Antoni, Platja de Mombosa, diferents llocs de la illa. Tenim reunions a principi de la temporada per coordinar-los i és una coordinació molt bona. Sí que és veritat que el que necessitaríem seria que la plantilla de la Guàrdia Civil de Sant Antoni augmentés, perquè venen reforços de Madrid, València, depèn de diferents llocs, amb unes ordres molt, molt específiques i molt clares, però necessitaríem més que el ciutadà de peu, a l'hora de trucar per telèfon, tingués la patrulla de Forces Corps de Seguretat de l'Estat arran del carrer, no cossos especialitats, però no és d'agrair, tota ajuda és d'agrair sempre.
I durant aquest any s'ha treballat també l'especialització de les unitats policials. Quines unitats noves s'han creat i per què aquestes?
Sí que és veritat que la policia local, doncs, tenim que entendre que és una policia molt, molt propera, de proximitat, som la primera força intervinent, i ens tenim que especialitzar sempre jo sempre dic que cada any tenim que inventar coses noves, no? Vam començar ja fa uns quants anys, no me'n recordo, 5-6 anys, amb la UTP, la Unitat Territorial de Platges, que va tenir un èxit rotundo, que segueix fent feina, que s'encarreguen de tot l'àmbit territorial de platges, coster, pel tema de venda ambulant, el tema de control d'ordenances municipals, seguretat ciutadana, i cada any anem fent. Vam crear també el GAP, el Grup d'Acció Preventiva, que era un grup destinat quasi a perseguir l'òxid nitrós, el gas de la risa famoso, i van tenir molt bons resultats. Vull dir, no hi ha unitats especialitzades comptades que durin amb el temps si no veiem que no és necessari. Tenim grup d'atestats, grup de violència de gènere, un grup que ojalà no tinguéssim que tenir, però existeix per desgràcia, la unitat d'educació vial, tenim diverses, però especialitats com tal que es posin en marxa en l'estiu, tenim el GAP, el grup d'acció preventiva, com t'he dit abans, i la unitat territorial de platges.
I què suposa això per la seguretat o per l'atenció que es dona als ciutadans comptant amb unitats específiques?
Pues que es poden dedicar, són unitats que es dediquen exclusivament a l'àmbit territorial. És a dir, l'UTP, com t'he dit abans, es dedica només a cobrir zona de platja, zona costera. Què dona això? Bueno, pues van equipats inclús amb una roba diferent, perquè tenen, són més propers, basen en bicis elèctriques i motos d'aigua, i tenen un tracte més proper amb el turista o amb el resident que fa ús de les platges del nostre municipi, que són encantadores, per cert. I això dona pues, la especialitat de que sempre són els mateixos agents i arriba un moment pues, que la primera setmana o la segona setmana de l'estiu ja coneixen a la persona que està col·locant les hamaques a la platja de Calagració. Coneixen el xiringuito que hi ha a Calagracioneta, ja saben qui és l'encarregat de no sé què. I aleshores això fa pues, que els policies tinguin el contacte directe amb aquesta gent i es puguin especialitzar més. D'altra banda, tenim el grup d'acció preventiva, que són els que fan càrrec de zones d'oci diurn i nocturn, doncs el mateix. Ja coneixen que si en aquesta cantonada hi ha unes queixes veïnals perquè cada nit a les 8 del vespre hi ha gent que fa botellón. A la 1 del matí tenim un grupet de gent que fa... Això el que dona lloc és que es doni una atenció més personalitzada amb els llocs aquests.
I pel que fa a l'intrusisme, perquè també comptaven amb un... No sé si és un grup específic o com funciona...
Tenim els AICs, que li dèiem, que són els agents d'intrusisme i convivència, que van molt bé. És una figura que es va crear nova. A dia d'avui tenim 4 agents d'intrusisme i convivència i és una figura més que reconciliadora i informativa. Es dediquen pues, tot el tema de l'intrusisme. Tenim línia verda que ens arriben, que hi ha lloguers que es poden ser il·legals, lloguers turístics, i el que fan és la comprovació. Es dediquen a anar als llocs aquests, comproven de primera mà, a peu de carrer, aquestes infraccions, aixequen les actes necessàries, en col·laboració amb la policia local i amb el Consell Insular. I també es dediquen al turista, pues, que desconeix el tipus de normes que regeixen al municipi, les ordenances municipals, pues, li va recordant. Escolti, aquesta actitud que està vostè tenint no és sancionadora, sinó està informant de que vostè portar la samarreta per anar per aquests llocs. Escolti, el gas de la risa pot portar una sanció econòmica, a més, el resident d'aquí. Escolti, vostè porta el ca i té que portar la bossa pels excrements i demés. És una figura que jo que està funcionant molt bé. Si m'equivoc, el mes que ve entraran 2 o 4 més i és una figura consoladora. Jo sempre els dic que són els informatius, no? Són els que es dediquen a informar la gent. Escolti, això no es pot fer. Si vostè continua fent-lo, acabarà denunciat.
No són policies? Haurien de ser policies locals? O no hi ha prou personal per poder dedicar-los en això?
Aquesta és una de les problemàtiques que tenim, no? Que arriba un moment que la policia local abarca tant que no arribem. Ara amb els 69 agents es poden dedicar a fer campanyes informatives, però la nostra funció no és exclusivament aquesta i amb aquests agents hem aconseguit pues, que arribin a les parts del poble on altres pues, per demanda no podem arribar.
Quins són les principals problemàtiques en matèria de seguretat ciutadana que té avui dia el municipi de Sant Antoni?
A dia d'avui la principal problemàtica que tenim és el gas de la risa. I sí que és veritat que quan fem juntes de local de seguretat, quan ens reunim amb els comandaments de la Guàrdia Civil o la policia local, sempre va dir com a comitè i dèiem, quina sort tenim que el municipi, el principal problema que tenim és aquest, no? Que no tenim problemes de bandes, no tenim problemes que tinguem baralles molt significatives, delitos de sangre, que li dèiem, no? Robatoris, no els tenim. Tenim la problemàtica del gas de la risa, que intentem amb la legislació que tenim avui en dia, que és molt laxa, doncs intentava fer-li front. Què passa amb el gas de la risa? Que és un tipus de substància que és molt escandalosa. És a dir, en el moment de que un ompli el gas de la risa, el globo, doncs sentim el soroll de... i es sent tot, a tot arreu. I veus a la gent consumint-lo pel carrer i és l'alarma social que tenim ara mateix.
Això des de l'Ajuntament demanen això, un canvi de legislació per poder realment atendre aquesta problemàtica com necessiten.
Així és. Hi ha puestos com el Regne Unit que la possessió del gas de la risa és un delicte. Aquí, a dia d'avui, pues, com allò que es pot fer servir a hostaleria i de més, el consum sí que està prohibit, però la tenença no. I aleshores, clar, nosaltres ja tenim moltíssima gent. En un estiu hem arribat a atendre 105 persones per aquest tipus de delictes i la judicatura fa la feina que fa amb les eines que té, igual. Vull dir, no poden condemnar una persona si no s'ha tipificat com tal. I el que es demana doncs, des de l'Ajuntament és un canvi normatiu que sigui acorde a les necessitats que tenim avui en dia.
I a banda d'això, que suposo que és una problemàtica molt localitzada dins del poble de Sant Antoni, suposo que també relacionada amb l'oci nocturn aquí al municipi, a la resta del municipi de Sant Antoni, quines altres problemàtiques hi ha?
Tenim algunes problemàtiques i per a que són... jo tinc petits problemes, no?, d'incivisme. Vull dir, el típic veí que fa la festa a les 3 del matí sense tenir en compte que els altres, el típic local que per intentar fer 2 duros més pues, es passa la norma, van tenir una època de petits robatoris a tema de vehicles, però amb els grups especialitzats de la Guàrdia Civil i amb els nostres agents vam aconseguir frenar-ho. Sí que és veritat que Sant Antoni és un poble segur, no tenim una problemàtica. Tenim moltíssima gent a l'estiu, és un dels puestos que més visita de la illa, estic segur, i per aquest increment de gent versus delinqüència crec que està molt bé.
I ha canviat les problemàtiques de seguretat? Vostè porta 21 anys al cos, el gas del Riure abans no es parlava com ara, vull dir, ha canviat, ha evolucionat la delinqüència o la inseguretat al municipi?
Sí, evidentment tot va canviant el tipus de delinqüència, la inseguretat, però sí que és veritat que jo des del minut 1 que vaig entrar a la policia local de Sant Antoni mai he notat que Sant Antoni sigui un poble insegur, potser perquè m'he criat aquí i com m'he criat al West End pues, ho he vist molt normal. Abans pues, teníem, recordo l'època del West End on entràvem nosaltres a les 9-10 de la nit i no es veia al final del carrer, hi havia mils i milers de persones i bueno, pues, teníem una baralla 2 a la nit, que eren baralles algunes molt petites i algunes molt sèries, i era la problemàtica que teníem en aquell moment. I ha anat evolucionant i ara aquestes baralles multitudinàries ja no les tenim. Tenim un altre tipus de delinqüència. A tots els puestos on hi hagi moltíssima gent, pues, ve la gent a aprofitar-se de... Si t'oblides el telèfon en una taula i et dones la volta, te'l furten. Bueno, si te'n vas a la platja i et banyes i et treus tota la roba i la deixes a l'arena, pues te la prenen. Sí, ho tenim. Però això no és una cosa que sigui només a Sant Antoni. A qualsevol banda del món, crec jo, si te'n vas i deixes el telèfon damunt la taula i et dones la volta i fas 2 cerveses, pues et prenen el telèfon, que és la problemàtica. No tenim un robatori amb força que sigui una arma social. No, això no existeix a Sant Antoni.
I tot i que habitualment associar més cossos policials a intervencions en emergències o davant la comissió de delictes, una part important de la vostra feina és la prevenció. No? Com desenvolupeu aquesta tasca?
Això va ser un dels motius que es fa ressaltar a l'informe quan vaig demanar al principi de la prefectura d'augment de la plantilla, i el senyor Balda ho va entendre perfectament, era que la policia local és una policia preventiva. Nosaltres no estem per investigar delictes. Això està la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. La nostra feina és prevenir aquests delictes. És a dir, ui, aquesta persona no m'agrada, sembla que doncs, tenia efectius suficients per aturar aquest cotxe, per a aquesta persona, patrullar pels carrers. Nosaltres, amb el tema, hi ha molta gent, no?, amb el tema de denúncies de tràfic. Jo els dic als meus agents, a les reunions que fem de tant en quant, no interessa que posem moltes denúncies, si el que volem és que la gent no aparqui malament. Si vostès aparquen el cotxe, fan un passeig pel poble i aconsegueixen que la gent no aparqui malament, perfecte, ja sancionen quan no hi ha més remei, que hi ha que treure'ls, però la seguretat ciutadana és exactament el mateix. És tenir més visibilitat policial perquè aquella persona que digui jolines, aquí hi ha molta policia, me'n vaig a un altre agosto.
Estem a mitjans de febrer, suposo que ja estaran començant a organitzar la nova temporada turística. En què s'ha d'incidir aquesta temporada?
Ja no a mitjans de febrer. Jo cada any passa el mateix, quan arriba el mes d'octubre, l'última junta local de seguretat, que sol ser octubre, novembre, i ja fem balanç de l'estiu, de la temporada i de més. Però és que de sobte et convoquen al desembre a Palma una reunió per parlar de la temporada 2026. I dius, però si estem encara al desembre, com pot ser? Sí, nosaltres ja acabant la temporada 2025, ja comencem a treballar la temporada 2026. Es fa el pla de seguretat, que comença a dissenyar-se amb els efectius que tenim, es mira la incidència delictiva que hem tingut l'any anterior i es sol corregir aquells puestos on no hem pogut arribar a intentar fer més incidència, i els puestos on hem tingut èxit i ha funcionat, doncs ho mantenim igual.
Mencionava abans també el tema de la violència de gènere. Aquest cap de setmana hi ha hagut un cas a Sant Antoni. Quina és la funció que fa la policia local? Perquè de vegades hi ha una confusió, no? de qui ha d'atendre què, quines situacions... Quina és la labor de la policia local en el cas de violència de gènere?
Totes les policies, sí, locals, estatals, com Policia Nacional, Guàrdia Civil, en un cas de violència de gènere, quan s'activa per part del 112 o a través directament de la central, les funcions són les mateixes. És arribar al lloc de la incidència, aturar aquella violència, evidentment, i procedir segons toqui. En aquest cas que ens ocupa, per desgràcia, policia i Guàrdia Civil va actuar conjuntament per atendre a la persona. Una cosa és després el seguiment d'aquestes víctimes, no? Les víctimes que són de riesgo no apreciado, que li diem, o riesgo bajo, són les que la policia local fa el control, i hi ha riesgo medio o extremo, són les que fa Guàrdia Civil. Però en el moment de l'agressió, policia local i Guàrdia Civil fan les mateixes funcions.
I en aquest cas hi havia seguiment per part de la policia local?
No, era Guàrdia Civil, sí, Guàrdia Civil, perquè és àmbit de Guàrdia Civil. No, policia local només fa el seguiment de riesgo no apreciado. En aquest cas era un riesgo alto i era un seguiment de la Guàrdia Civil.
De la seva experiència al càrrec durant aquests 8 anys, què recomanacions li donaria a la persona que arribi al càrrec ara?
Que tingui molta paciència i que pensi que és un puesto, sí que és veritat, que la prefectura és una persona qui la lidera, però que està formada per un equip de feina. Això és com un equip de futbol, vull dir, està l'entrenador, està el capità i està tots, no? I cada un té una funció. Que estimi molt el poble de Sant Antoni, que és el que es mereix, i que tingui clar que la funció policial sempre és navegant, no dos aigües, tres aigües. Que el resident pugui descansar, el turista pugui divertir-se i l'empresari pugui guanyar sous.
I no sé si hi ha candidats ja per succeir-li en el càrrec, si serà algú del cos d'aquí de la policia local de Sant Antoni.
La veritat que no he seguit el procediment. No, jo sé que encara està en marxa i demés. Em consta que hi ha policies de dintre del cos que estan optant i em costaria dir-li qui o qui no, perquè no he vist el llistat de candidats. Per dins de la policia local de Sant Antoni tenim gent molt formada que faran molt bona feina i, evidentment, ja li vaig dir en minut número 1 al Balda, jo estaré aquí per seguir ajudant a la gent del municipi i, com no, al pròxim cap de policia.
Per això, no? Perquè continua, el seu futur passa per seguir aquí a la plantilla del cos de policia de Sant Antoni.
Sí, així és. Jo seguiré fent les meves feines com a oficial de la policia al lloc on l'alcaldia estimi oportú i el servei de ciutadà, que no pot ser d'una altra manera. Comptava fa un poc una altra entrevista. Jo tinc el mateix número de telèfon des de fa 22 anys, em sembla. Vaig entrar a la policia amb un número de telèfon, vaig ascendir a estar cap de policia amb un número de telèfon i m'aniré de cap de la policia amb el mateix número de telèfon. I amb això el que vull dir és que ningú pensi que jo deixi de fer feina per la gent del poble. Jo seguiré fent feina per la gent del poble amb el meu telèfon, el mateix número de telèfon. Va ser que és veritat, doncs una altra posició diferent, però jo seguiré fent feina per la policia, que és el que m'agrada i crec que és l'únic que sé fer.
Idò, Àlex Ponce, cap de la policia local de Sant Antoni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I de moltíssimes gràcies a Nieves García Gálvez per haver recollit aquest testimoni i a Àlex Ponce, li desitjam tota la sort del món en la seva nova etapa professional. Nosaltres ara, quan són les 12:56, fem una aturada per la publicitat, molt curteta, i de seguida ja enfilam al final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és història.
Foi Montento.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Thank you.
L'agenda.
12:57, ja tornem a ser aquí, ja preparades. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Per repassar l'agenda cultural del dia i comencem a Santa Eulària, perquè avui comença la secció oficial de llargmetratges d'Ibicine i ho fa amb la projecció de la pel·lícula En silencio, la resiliència de Isco Alarcón.
Sí, serà a les 7 de la tarda al Teatre Espanya de Santa Eulària i comptarà amb la participació de la directora de la cinta, Sara Salamo, qui compartirà com ha estat el procés de creació d'aquest documental.
A Sant Josep continua el cicle de xerrades per a famílies 2026 amb una conferència del mestre, escriptor i conferenciant César Bona.
L'art de ser humans en temps de la IA és el títol de la conferència. Començarà a les 6 de la tarda al Centre Cultural Can Jeroni.
I a Vila, l'Institut d'Estudis Eivissencs i l'Obra Cultural Balear de Formentera presenten el 5è número de la revista Miranda.
A la presentació participaran la presidenta de l'Obra Cultural Balear de Formentera, Maria Teresa Ferrer, i els col·laboradors de la revista, Antonia Maria Siré, Bernat Joan i Àngel Navarro. Serà a les 7 de la tarda a la seu de l'Institut d'Estudis Eivissencs.
Molt bé, els col·laboradors del programa sí. Que no aturen, eh? També a Vila s'acomiada avui el Carnaval amb el tradicional enterrament de la sardina.
La celebració començarà a les 7 de la tarda al Parc de la Pau. Hi haurà cercavila i actuació musical dels ballarins de l'Associació de Vecins Esclot i de Belma Céspedes Duo.
Molt bé, Ido, tenim un munt de coses per fer avui, sí. Nieves? Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. One day I'll fly away, leave your love to this day. I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar la cantant de rhythm and blues i soul estatunidenca, Randy Crawford, que avui fa 74 anys. La felicitem escoltant una de les seves cançons més conegudes, aquest One Day I'll Fly Away. Nosaltres, de moment, no m'ho anem, ja veurem demà si el vent ens fa volar. També per aquí, per Eivissa, estarem pendents de tot això i de molt més, però serà demà a partir de les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.